COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE, en el dia en què ja mirem cap a Milà. Torna la Champions pel Barça dimecres. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
L'Andreu Quesada està al control de so, l'Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh,
top 5.
Mireia Belmonte torna amb força. La nedadora de Badalona s'ha imposat als 400 estils i també als 800 lliures del trofeu Ciutat de Sabadell. A més, ho ha fet aconseguint mínimes mundials.
Top 4.
La metamorfosi del Barça-Rigel és una realitat. 11 victòries consecutives amb títol inclòs. A la NBA, victòria de la Conferència Oest, a l'All-Star, 143-138.
Top 3.
L'Espanyol és el millor equip de la segona volta de la Lliga amb 13 punts sumats als 15 en joc. L'Espanyol és 12 a la classificació, 11 punts per sobre del descens.
Top 2.
El Barça es trobarà dimecres un Milan on el davanter El Shaarawy és el principal dubte. El conjunt rossonero ha encadenat 6 victòries consecutives al Calcio.
Top número 1.
Xavi Hernández amb l'alta mèdica és la gran novetat a la convocatòria del Barça per viatjar demà a Milà. En canvi, Adriano i Villa són baixa. El Barça afrontarà l'anada dels vuitens de la Champions amb 20 jugadors.
Entrevistes a Sports Cope.
Aquest dilluns obrim la setmana amb aquest cartell. Fred Bernou, l'entrenador de Mireia Belmonte, Raúl Rodríguez, el jugador de l'Espanyol. També escoltarem Dani Carvajal, el futbolista del Bayer Leverkusen alemany. I estarem a Itàlia amb el periodista de la República, Enrico Curró, per saber l'última hora del Milan.
El debat a Sports Cope.
Avui el temps d'opinió és cosa del Josep Maria Minguella i del Poli Rincón.
La pregunta a Sports Cope.
A les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, us preguntem si serà fàcil l'eliminatòria contra el Milan. El Milan-Barça, el Barça-Milan, el Sergio Ortiz, carregat d'ironia, comenta, jo que sí, és més, si fos el club, parlat del Barça, ni viatjaria Java Milà. Recordeu, Facebook i Twitter oberts.
Comencem a recollir també preguntes i inquietuds pel José Mari Vaquero. El capità del Dream Team estarà aquí divendres per contestar-les. Les podeu fer arribar a través d'aquestes tres vies.
Correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@esportscope i l'etiqueta Vaquero Esportscope.
I a la pàgina de Facebook.
Vaquero a Esportscope.
Vosaltres pregunteu i Vaquero respon cada divendres a Esports Cope. 16 minuts per sobre de les 3 de la tarda. Vinga, que tenim molta teca. La pilota ja roda Esports Cope.
Soluciones para llegar a fin de mes.
Este miércoles, a partir de las 12, sigue en directo en Cope la intervención de Mariano Rajoy. Y desde las 4, la réplica de Alfredo Pérez Rubalcaba y el primer cara a cara entre ambos.
A mí me preocupa la educación.
Debate sobre el estado de la nación.
COPE. Estar informado.
Si eres de los que está harto de buscar los goles de la jornada en internet, mirar viendo a un mono bailando claque, tienes que entrar en nuestro club. Únete a Gillette Football Club, el mejor canal de fútbol de YouTube. Disfruta lo mejor de nuestra liga y las grandes ligas europeas en un mismo lugar, en alta calidad y totalmente gratis. Entra ahora en YouTube y regístrate en Gillette Football Club, tu canal de fútbol.
Ayer salí esta tarde y no puedo ni con mi alma.
Recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital, energía para todo el día. Revital, en farmacias y para farmacias.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope! ¡Dale, Oli!
Minuto 3:30 de juego de la primera parte. Sube la banda derecha, Torge. El rubro. ¡Víctor! Se le escapa y le tienen dos tiempos.
Uy, va.
El tiro de Nolito. Como venía.
Qué buena la bicicleta de Thiago. La deja por la derecha, carril del 8 para Leo. Va a enviar para Alves, centrando a Alves. El remate de cabeza de Thiago fuera. Anda centrando Nolito, Nolito, Nolito. Gol de Ígalo, gol de Ígalo, gol de Ígalo. Nolito para Ígalo. El nigeriano marca para el Granada. Granada 1, Barça.
Javier Mascherano. Abre por la derecha para la subida de Alves, 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 Alves. La mete de primera el balón de Thiago para Leo Toño Corne.
Oiga ocasión.
Sí, sí.
En el lateral del área. Balón atrás, jugado por Jordi Alba. Este para se estira. Toño Leo, gol.
Tiro Ses, rechaza Toño. Marca Leo el 300 con el Barça en su historia.
Tiene la carrera Alexis, Alexis va al balón. Ahí está el chileno, puede encarar. Se le queda el balón atrás, sale Toño. Y se hace nada, con la bola Toño. ¡Pedro! ¡El palo derecho, Pedro!
Desde lejos, desde 25 metros más o menos, tira al palo derecho de la portería.
Leo para Tello, Tello para Thiago Alcántara, Thiago Alcántara para Alves.
detrás la barrera de la línea frontal, perpendicular al palo izquierdo. Ahí está Leo, batirá sobre la puerta de Toño, con empate a uno en el marcador. Vamos a ver si supera o no la barrera, tira Leo, gol. ¡Gol! 301, marca Leo, salvó la barrera, Granada 1, Barça 2, Leo Lapuna. Sufrió en la segunda mitad, Granada 1, Barça 2, Sonia Jorge.
Doncs aquesta és la pel·lícula a tiempo de juego del Granada 1, Barça 2, novament protagonista, gran protagonista Leo Messi, nova victòria blaugrana a la Lliga que manté el Barça a 12 punts de l'Atlètic de Madrid i a 16 del Real Madrid. Ara toca Champions, dimecres, Milan-Barça-San Siro, ja tenim la llista de convocats, busquem la notícia del dia.
La xarxa Fort de Catalunya us ofereix la notícia esportiva del dia.
Sònia Sanz, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Llista amb Xavi, però sense Villa.
20 jugadors viatjant demà cap a Milà. Destaca el retorn de Xavi Hernández. Aquest matí ha rebut l'alta mèdica. L'altra novetat és la del porter Oyer, del B, per la decisió del cos tècnic d'endur-se tres porters a la Champions. I pel que fa a les baixes, Adriano continua amb molèsties als isquiotibials de la cama dreta. I David Villa, ho deies tu, l'asturià, que també es queda a Barcelona per posar-se a to, l'asturià que ha entrenat aquest matí, però encara no està al 100% degut al còlic nefrític que va patir la setmana passada i ha concentrat suat amb Roura i també amb els metges no viatjar a Milà. Jonathan Dos Santos també ha quedat fora d'aquesta llista per decisió tècnica.
Algun dia, tots els agents secrets de la intel·ligència britànica diran el seu cognom abans que el seu nom.
Soler, Arnau Soler.
Però avui només n'hi ha un.
Algun dia tots els motors seran com el Boost, EcoBoost. Però avui només n'hi ha un. Nou Ford Focus EcoBoost edició especial amb el millor motor de l'any, assistent d'aparcament i molt més per 13.900 euros. Xarxa Ford de Catalunya. Hey, I just met you.
Ha treballat el Barça aquest matí, ja amb els futbolistes de Jordi Roura, amb els cinc sentits posats a la Lliga de Campions, i ha passat per sala de premsa Sonia Pedro.
Un Pedro que té moltíssimes ganes de que torni aquesta competició. La resta dels seus companys tenint molt present que tradicionalment l'eliminatòria de vuitens acostuma a costar-li una mica al Barça. El davanter canari també ha parlat de Messi, del seu gran moment de forma, d'aquest rècord de 301 gols, i ha assegurat que, tot i el paper decisiu de l'argentí, no hi ha Messi dependència.
Tenemos muchas ganas de empezar otra vez esta competición ante un rival muy difícil como es el Milán. Es verdad que todos los años nos ha costado esta eliminatoria, ¿no? Puede ser porque, bueno, hay un parón bastante grande desde el grupo hasta que empieza otra vez la eliminatoria, pero bueno, como te digo, estamos con buena dinámica, venimos de un partido también bueno contra el Granada, donde tuvimos que trabajar mucho, sufrir. Esperemos hacer un gran partido para conseguir una victoria allí, ¿no? Un jugador decisivo que coge mucha responsabilidad en el campo, siempre se echa el equipo a las espaldas, y es lógico que, como te digo, si no estuviera él, pues es un jugador que se nota, ¿no? Evidentemente, pero no creo que haya Messi dependencia, ¿no? Creo que el equipo estamos muy fuerte y evidentemente luego unos jugadores destacan por encima de otros, en este caso Leo, ¿no? Que está batiendo todos los registros, haciendo muy grandes partidos, consiguiendo muchos goles y nada, espero que siga así, ¿no?
Sonia, toca fer les maletes aquest vespre, que demà cap a Milà.
Sí, a 2:15 del matí està previst que surti, que s'enlairi el vol que portarà l'expedició blaugrana cap a terres italianes. A la tarda, tota l'activitat es traslladarà a San Siro. Rodes de premsa de Jordi Roura i de Carles Puyol a les 6 de la tarda, i a les 7, entrenament a l'escenari del partit.
Gràcies, Sònia.
Adéu, bona tarda.
Nosaltres marxem cap a Milà ara. I ho fem per saber com estan els italians a només dos dies ja del partit. Tenim comunicació amb Enrico Curró, que és company de La República, està seguint el Milan des de fa 14 anys. Enrico, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablábamos contigo hace un par de meses, cuando el sorteo de la Champions, cuando quedaron emparejados Barça y Milan, ahí ya nos hacías una muy buena radiografía de cómo estaba el Milan. Te pregunto ahora que han pasado dos meses, ¿cómo está el Milan ahora, que llega la hora del partido?
Está un poco mejor la clasifica la clasificación de la Liga Italiana lo dice, pero de minuto que llega la hora del confronto con el Barça, del enfrentamiento con el Barça, tienen miedo, claro, porque consideran que el Barça es el equipo mejor del mundo y se dan cuenta que el Milan actual no tiene un potencial para enfrentarse en el mismo nivel del Barça.
Uh-huh. O sea que la sensación ahí en Milán, en Italia, es que prácticamente se tendría que dar un milagro para que el Milán eliminara al Barça en octavos de final.
Sí, lo que el Milán puede intentar es de tener el partido, la cualificación en bílico hasta el partido de vuelta en el Camp Nou. Uh-huh. Pero consideran todos, de Galliani, Allegri y Berlusconi mismo, que es imposible que el Milan pueda eliminar el Barça. Hoy hay una novedad, es que Berlusconi, como siempre lo hace, ha dado una explicación técnica, un suggerimento a Allegri, sí, que es siempre lo mismo, de marcar a uomo, diciamo noi, de una marcadura,
sí, hombre, sí,
sobre al hombre sobre Messi.
¿Y le hará caso a Allegri? ¿Y si le hace caso, quién le marcará?
No creo que, no que pueda marcarle a hombre, porque el Milan no tiene jugadores con esas características y yo creo que será como hacía Ancelotti, que siempre decía, sí, claro, el presidente tiene razón, pero siempre hacía lo que quería él. Y creo que lo único es tipo una tela de araña en torno a Messi, pero creo que el problema es de marcar goles. El Milan actual no tiene un potencial para marcar muchos goles, porque no tiene porque el Sharawi está en duda por el partido, creo que al final irá a jugar, pero no es el mejor el Sharawi, porque tiene problemas físicos.
Por lo tanto, la única historia es que Balotelli no está y jugará el Sharawi en su lugar.
No está, el Sharawi está en duda y los otros no tienen la estatura internacional bastante, porque hay Pazzini, que es un buen delantero, pero no es un crack. Hay Niang, que es joven. Hay Robinho, que tiene problemas físicos y sobre todo la gana de volver en Brasil. Y Boateng, que es el fantasma del jugador de hace dos temporadas.
En relación al partido del otro día con el Parma, ¿qué cambios crees que era Allegri?
Creo que en el...
¿Será Mexés?
Mexés seguro, porque ha rebosado por este partido con el Barça. Creo que será Mexés y Yepes o Zapata, con Abate y Constant o De Sciglio en las bandas. Eso por la defensa y en porta, en la portería Abiad. En el medio campo, Flamini y Montolivo, pero no se sabe si Montolivo va a jugar en posición central o en el centro izquierda, sino el tercero es Boateng. Todo depende de la forma que Allegri elige para intentar bloquear el Barça en el medio campo, porque puede ser que él piense de poner un encontrista, un jugador más defensivo en el medio campo, como por ejemplo a Ambrosini, y adelantar a Boateng en los tres por delante. Si no, El Sharawi, Pazzini y Boateng. Eso me parece la forma más segura, y Ambrosini en el medio campo. Pero la alineación va a intentar hasta la última hora de decidir la ley.
Y Bojan igual 20 minutitos al final, ¿no? Como casi siempre, ¿no?
Bojan es que Allegri está pensando que él tiene motivaciones suplementares jugando contra el Barça. Pero hasta ahora en la Liga, en la vuelta de la Liga, está empleando Bojan como suplente, porque, como tú decías antes, él considera que no tiene físicamente los 90 minutos.
Muy bien, Enrico Curro, La República, muchas gracias por la información, un abrazo fuerte.
Chao, gracias a vos.
Esports Cope, la imatge del dia.
La imatge del dia. La superposició d'imatges, sensacions i desitjos que arribi el dimecres a San Siro amb Milan Barça 8:45 del vespre. Mentretant, interessant la gala dels Goya d'ahir a la nit. Veies la gala, escoltaves Tiempo de Juego, dos grans motius d'entreteniment, futbol per la ràdio i cine. I el ministre Wert, que va desaparèixer de la pantalla a mesura que es posava vermell. La música de la banda original de Blancanieves o el tema interpretat per Sílvia Pérez Cruz continua sonant mentre el Barça comunica que Xavi anirà a Milà, on no arriben ni Villa ni Adriano. Al Milan, Enrico Curro de la República ens informa que Silvio Berlusconi li ha dit a Allegri que marqui l'home a Messi, però Maximiliano Allegri no li farà cas. Són sortides de Berlusconi, com sempre, de cara a la galeria i més ara que estan en eleccions. Dimecres San Siro, els Goya del futbol, millor actor principal, actors secundaris, efectes especials, millor producció, millor banda original, la majoria de premis cauran segur al costat del Barça.
Manolo Oliveros, Esports Cope. El millor futbol a la Cope. La Champions des de San Siro. Tiempo de Juego amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. Aquest dimecres, Milan-Barça. Manolo Oliveros, Sonia Sanz, Josep Maria Minguella, Pitu Abelardo, Marcos López. Tiempo de Juego.
Cope, estàs informat.
Abans de parlar del cas dels avals i de fer el debat, avui amb la parella habitual dels dilluns, Josep Maria Minguella i Poli Rincón, parlem de futuribles, de noms que té el Barça a la seva agenda per la propera temporada. Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Parlem de Hummels, de Ter Stegen i de Guaita.
Comencem per Hummels, perquè ja fa uns dies que us vam dir aquí a Esports Cope que és l'opció número 1 del Barça per reforçar la defensa, el central del Borussia de Dortmund. Avui hem volgut conèixer-lo una mica millor i hem parlat amb Dani Carvajal, exjugador del Madrid, que ara milita a les files. Ha explicat a Esports Cope que Hummels és un gran central.
A mi me sorprendió bastante para bien, ¿no? Es un jugador que impone, ¿no? En el terreno de juego, ocupa mucho espacio. Siempre está bien colocado y la verdad que tiene una salida de balón muy, muy buena. Incluso el último fin de semana hizo un en medio campo y dio una asistencia a Royce, creo, contra el Frankfurt. Bueno, es un jugador que defensivamente es bueno, va bien en juego aéreo, también en Champions hizo gol esta semana. Es un jugador muy, muy completo y creo que lo demostró también en la pasada Eurocopa.
Dani Carvajal també ens ha parlat molt bé d'un altre futurible pel Barça, del porter Ter Stegen, del Borussia Mönchengladbach. Diu que té bones referències a través d'Álvaro Domínguez, ex de l'Atlético de Madrid i ara company de Ter Stegen.
Que es un gran portero, que es muy joven, pero para su juventud, que la verdad que tiene muy buenas cualidades y una gran proyección. Pues eso es lo que me dice Domínguez, que va bastante bien, y además con las dos piernas, que tiene un gran golpeo.
Ter Stegen té 20 anys, agrada, però també agrada molt a la secretaria tècnica del Barça al porter del València, Vicente Guaita. De fet, una notícia que us dona avui a Esports Cope. El Barça va estar espiant a Vicente Guaita el passat dimarts en el partit de Champions contra el PSG. El van a veure a Mestalla, el coordinador de l'àrea de porters del Barça, Ricard Segarra. Recordem que Guaita té contracte amb el València fins 2015 i una clàusula de rescissió superior als 30 milions.
No va tenir precisament el seu dia, Guaita, l'altre dia davant del PSG.
Va encaixar dos gols, no.
Anem als tribunals. Avui era un dia important en el cas dels avals. Estàvem avui pendents de quina decisió prenia el soci demandant, Vicenç Pla, sobre aquesta situació, sobre aquest cas. Recordo, el Tribunal Suprem condemnava Joan Laporta i 7 exdirectius a avalar per valor de 23 milions d'euros. Avui, Sílvia, Pla havia de dir si instava o no a l'execució dels avals i ha fet un no, però potser sí, no?
Ha dit que esperarà uns 15 o 20 dies perquè Joan Laporta i els altres 7 directius presentin els avals. Diu que esperarà aquest temps prudencial, que si no ho fan, demanarà a la junta directiva de Sandro Rosell que actuï ell, Sandro Rosell, com a president, com a beneficiari, i que demani al jutge l'execució de la sentència que obliga a dipositar aquests avals de 23 milions d'euros. Si finalment la junta actual no ho demana, Pla diu que ho farà ell, perquè legalment té un termini de 4 anys per fer-ho. Diu que triarà el moment que menys molesti el desenvolupament de la temporada per l'equip de futbol.
Home, primer la porta. És ell el que té que demostrar-ho, si tant estima el Barça, que ho demostri, que posi, que fi al cap, ara els calés no se'ls quedaran. Ara només es tracta de balar. Això queda allà retingut i no es pot tocar. Que després de fer tot el balanç hi han beneficis, doncs es retiren els avals i que en pèrdues. Llavors sí que ens executen els avals, ja està. Llavors, si no ho fan ells, doncs retiraré a l'actual junta que ho faci l'actual junta. I si l'actual junta tampoc ho vol fer, doncs ja prendré la decisió de fer-ho jo pel meu compte.
Ha comparegut Vicenç Pla en un hotel de Badalona, acompanyat de quatre persones més, entre ells Robert Blanc, president de l'Associació en Defensa del Soci, que a més ha puntualitzat que si la Junta actual no demana l'execució de la sentència, ells actuaran contra la Junta de Rossell perquè consideren que faria omissió de la seva obligació de demanar l'execució d'aquesta sentència.
Gràcies, Sílvia, que vagi bé.
Adéu.
Dimecres passat va estar en aquest mateix estudi Vicente Jacinto, advocat especialista en dret esportiu, i li van preguntar precisament això, si el Barça podria demanar l'execució dels avals.
Si el socio decide no ejecutarlo, ¿puede hacer el club, el Barcelona?
El club, en teoría, no es parte demandante en la demanda directamente. El club, si se encontrara con una petición de la Liga de Fútbol Profesional, en su caso, o de la Federación Española, o un organismo que reclamara una deuda, el club lo que puede es indicar que esa deuda está cubierta en esta demanda. Con lo cual, él debería, o la instancia pertinente, se podrían personas reclamando, no directamente como demandante, porque no lo han sido, en este caso ha sido solo socio, pero sí instalar un nuevo procedimiento para que ejecutara sobre los avales.
Jacinto Vicente, dimecres passat, Esports Cope. Comentem això i d'altres coses al debat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Amb la parella habitual dels dilluns, tenim el Polio Rincón. Què tal, Polio? Buenas tardes.
Buenas tardes. Con este ritmo y el Bracafé, de verdad que es que voy como una moto, te lo juro. Esto es un espectáculo.
Tú ya lo tienes el Bracafé, ya lo tienes encima de la mesa,
ya lo tengo,
¿no?
Aquí puesto. Tío, hombre, por Dios, no tengas ninguna duda. Es que no me puedo ya, después de comer, no se puede sentar uno sin un Bracafé. Eso es imposible, no existe. Ya no existe.
¿Qué tienes ahí? ¿Un café solo?
Leche, no, tengo exactamente, con leche, pero con espumita por arriba, pero el Bracafé hasta arriba, el vaso casi hasta arriba de Bracafé. Hay que disfrutarlo hasta el máximo.
Oli, ¿qué tienes ahí?
Yo también. Café con leche, Poli.
Ahí.
Cacadico, muy bien. Oh.
Hola, Minguella, bona tarda.
Hola, i no preneu caputxino, si això és l'exaltació del
mañana,
café.
Mañana.
Jo caputxino, va, Minguella. Jo caputxino.
Bracafé, caputxino, perdona.
Bueno, ahí,
sí, sí, eso se da por sentado ya, Poli. Minguella, parles avui a la teva pàgina de Mundo Deportivo, ara parlàvem del tema del cas dels avals, de tota aquesta situació, no?, que aflora les últimes setmanes a Can Barça, espionatge, avals, tribunals,
Sí, realment és tot lamentable. És a dir, el millor moment de la història del Barça i resulta que estem amb judicis, amb espionatges, amb detectius. Bueno, el que es va fer a l'època de l'Oliver i de Laporta, jo és una cosa que no puc entendre. És a dir, que el propi club espiï a quatre vicepresidents. Tu t'imagines l'escena? Reunió de la Junta, tots allà amb la taula gran, hola, com et va, com està la dona, com va la feina, el nano...
Te estoy espiando.
I que uns espiïn a quatre vicepresidents que estan allà intentant que el Barça funcioni bé i no sé què, i ara farem això. És que és una cosa que per mi és que no té... Ja ho vaig dir al seu moment, això fa dos o tres anys, i és que no ho puc entendre. Bueno, ara sembla que amb tots aquests espionatges que hi ha de tot tipus, això ha tornat a agafar força, està a la fiscalia, i avui l'Oliver ha reconegut tot. Sí, sí, vam donar ordres d'espiar, sembla que està d'alguna manera implicat precisament a l'actual jefe de prisons de Catalunya, el Xavi Martorell, que llavors era el cap de seguretat del Barça en aquella època. Bueno, una cosa, tu, que és una cosa... A mi m'agrada el futbol, el Messi, el Xavi, el Cristiano Ronaldo...
Ara parlem de futbol, però Minguella,
tu... És una porqueria, tu.
En el cas dels avals, creus que el Barça ha de prendre l'iniciativa i demanar l'execució d'aquests avals, o més val deixar-ho córrer?
Mira, deixar-ho córrer no poden deixar, perquè seria una deixadesa d'obligacions. És a dir, aquí també és molt turbo, això, perquè tot això es va iniciar l'any 2003. L'any 2003 hi havia una junta que ara no estan implicats, hi havia part de la Junta que ara no estan implicats amb aquests avals, sí, sí. I ara amb aquests avals hi ha gent que llavors no hi eren.
Sí, sí.
Això és una cosa també totalment injusta. Però una vegada un jutge diu, que, o el Tribunal Suprem diu que el Barcelona té dret amb això, bueno, si tu defenses el Barça, d'una manera o altra tens d'intentar recuperar aquests diners, amb avals, amb efectiu, el que sigui. Tu. Uh-huh. Aquestes són les coses. Una altra cosa és que altres puguin reclamar. Però jo crec que el Barcelona, sigui via junta, sigui via emblea, té de reclamar l'execució d'aquests avals.
Ja ves com estem, Poli, eh?
Sí, sí, además, hay una cosa que yo le quería preguntar, bueno, quería preguntar todo, porque es que me sorprende, de verdad que es triste, como bien ha dicho José María, que un club como Barcelona o cualquier club se vea envuelto en este tipo de cosas, ¿no? Pero okay. Yo la pregunta que hago es, esto lo tendría que mandar alguien, evidentemente, y esto lo tendría que mandar, yo me niego a pensar que, por ejemplo, Laporta, que es el presidente en ese momento, ¿no? ¿Es correcto o no es correcto?
Era el presidente,
no.
Sí, sí.
Él tendría... Ya te lo aclaro yo.
Sí.
Lo hizo Laporta, lo hizo Oliver, que
sí.
Era el director general, mano derecha de Laporta, en convivencia con Laporta.
Por eso, pero
te
digo que...
Yo, fue así esto.
Claro, claro, es que lo curioso de esto es que muchas veces se dice, no, es que yo no lo sabía. Oye, ¿cómo no va a saber usted lo que está haciendo, como bien tú has dicho, mi mano derecha o el otro? Esto está más claro que el agua. Y lo que es triste es que tú, de verdad, estés espiando a tus propios trabajadores,
no, pero
a tus propios compañeros
que forman parte de tu junta,
sí, sí.
Que tienen de ser gente de confianza. Uh-huh. Yo te imagino...
Imagínate qué confianza.
¿Tú imaginas lo que...? Yo es que no me lo puedo imaginar.
No, es
decir,
increíble.
Junta directiva, vamos a tratar los temas, tal. A ver, señor director, escucha la situación. Bueno, pues ha habido no sé cuánto, tal. Que el que te está explicando y el que está presidiendo haya ordenado el espionaje en cosas personales, en cosas familiares, en cosas económicas, en cosas íntimas.
Bueno,
de cuatro
forma,
de los que están allí.
El Sharawi. El Sharawi.
En serio, ¿eso lo ves en una película? Y no te lo crees,
¿verdad? La trama.
Sí.
Bueno,
sí.
Vamos un poquito al fútbol hoy, dice Oli, ya. El Sharawi, va, Barça, claro. Milan, Champions y tal.
No estaba el hotel libre, está el Sharawi, Poli.
Sí, está, pero está con la rodilla chunga, por lo visto, ¿no? He oído
sí,
el otro
es
día,
duda,
que
es
estuvimos
es
hablando,
duda.
Que por lo visto está... Duda. Que es duda, vamos, que no sabemos si va a jugar. De todas formas, yo te voy a decir una cosa. Pongan al Sharawi como si quieren atraer a Aldrin, Astron y Colin, a los de la Luna. Yo creo que el Milan no tiene nada que hacer con el Barcelona, te lo digo sinceramente. O sea, para mí, que mañana el Barça no le meta... Bueno, mañana no, que es martes, no es miércoles, perdón. Que no le meta 4-5, me parecería una barbaridad.
Queda tiempo.
No, te lo digo en serio, es que me parece que hay una diferencia. Fíjate, a ver, con todo mi cariño, tienes a Balotelli, que todos sabemos cómo tiene la cabeza este futbolista.
Pero no puede jugar
el miércoles. Bueno, tienes a Boyan, que efectivamente tal. A Sarabu, que
no
va a jugar.
Porque no lo pone el entrenador.
No, exactamente. Entonces, explícame tú a mí, de verdad, con todos mis respetos, que tiene el Milan. Es que yo no sé qué decirte del Milan. No
és veritat, és veritat, Minguella, que aquest Milan jo és dels més grisos que recordo de sempre.
Sí, bueno, el Milan, tu pensa que el Milan, des de fa anys... per problemes econòmics va començar a vendre les figures i a fitxar gent gran que pràcticament no pagava traspàs o feia rebots d'operacions i coses d'aquestes. Clar, això ha anat caient, ha baixat el pressupost, el Berlusconi... Allà són societats anònimes deportives que els amos posen els diners i, clar, va arribar un moment que el Berlusconi va dir jo no poso el Berlusconi o la dona o la filla o el fill o el que sigui. I, clar, si no poses diners i entres en pèrdues... Doncs han baixat, tot el futbol italià ha baixat amb fitxatges de jugadors. Allí hi ha fitxen jugadors, anem a dir, italians o de segona línia. Ja no es fitxen gran cracs per 30 o 40 milions d'euros. I el Milan, doncs, bueno, ha anat traient gent molt gran, que si el Nesta, que si el Dante Sanzoguel, l'Inzaghi, el no sé qui...
És que serà altre Milan, això no té res a veure amb això.
Claro, i ha començat a posar gent jove, i llavors si posa gent jove... Alguns et poden anar bé, els altres no et poden anar bé. Hi ha una fase de formació i està passant aquest moment.
Mira,
tot i així, a la Lliga està a quart puesto, que no està malament, però bueno, però no té res a veure amb el Milan, que respon al nom de Milan. Sí,
sí. Jo te voy a decir una cosa con cariño, con mucho cariño, cuidado, enténdeme lo que voy a decir. Fíjate, yo pondría hasta Alexis de titular para que se recupere, porque yo creo que es un partido para que haga 3 o 4 goles, seguro. Uh-huh. Con Villa arriba.
3 o 4,
pero fácil.
Puede dejar la eliminatoria encarrilada.
¿Cómo?
Tampoco vamos a pedir ahí un 0-8.
No, bueno, no, 0-8 no, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que la eliminatoria se acaba el miércoles.
Pero seguro.
Ahí os dejo apurando el Bracafé, amigos.
Ahí está, sí, señor.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Bracafé. és el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
No espere a caerse. Llame a Reformas Decor 93 757 4512.
Le cambiamos su vieja bañera por un plato de ducha en tan solo un día, por 690 euros todo incluido.
Y los jubilados tienen precio especial. Llame a Reformas Decor 93 757 4512. Presupuesto sin compromiso.
Esports Cope. Els protagonistes ens parlen des del cor. Risto Stoichkov.
Un abrazo también, que no me olvido de Tito Villanova, que se recupera más rápido posible. Otra palabra no puedo decir, porque Tito es un chico humilde y no se merece sufrir.
Cope, estàs informat.
L'Espanyola i 1-0 al Betis, i està l'equip d'Aguirre 11 punts per sobre del descens. Quique Iglesias, bona tarda.
Sí, què tal, bona tarda. S'acaben els elogis per l'equip d'Aguirre.
Sí, d'Europa,
Sí, sí, per primera vegada més a prop de dalt que de baix. Sergio García va fer el seu quart gol, la cinquena victòria seguida a casa, la tercera consecutiva a la Lliga. Aquest Espanyol d'Aguirre té xifres de Champions i és el millor equip de la segona volta, amb 13 punts sobre 15 possibles.
Tenim el jugador de l'Espanyol, Raúl Rodríguez. Hola, Raúl, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Continua la ratxa, espectacular.
Continua, afortunadament. I tant de bo segueixi, no? Jo crec que estem tots molt satisfets de la feina que estem fent en les últimes setmanes i bé, tant de bo seguim en aquesta línia.
Ahir vaig veure, ara no recordo exactament a on, però algun company en algun programa que elaborava una classificació. Des de que Aguirre ha arribat a l'Espanyol i el Barça era primer, el Madrid segon i l'Espanyol era el tercer equip.
Bueno, estima, aquestes classificacions sempre són així una mica agafades amb pinces, no? Però bueno, diu molt de la ratxa, no? El que tu dius ara diu molt de la línia de les últimes setmanes, dels últims dos mesos, i home, exemplifica una mica això en la que estem, no? Com estàvem, com estem ara, i sobretot més enllà dels números, que són importants i reflexen moltes coses, però més allà d'això, sobretot la seguretat, jo crec, no? La confiança amb la que està l'equip, la dinàmica de joc, la tranquil·litat amb la que s'enfronten els partits i afortunadament els resultats, no? Que finalment es donen i que et fan ser optimistes de cara al que queda a Lliga, no?
Escolta, què ha canviat? Perquè els jugadors sou els mateixos. Ha canviat la mentalitat? Hi ha hagut aquí un clic psicològic o què ha passat?
Bueno, no ho sé, jo segurament han sigut moltes coses. Un canvi d'aquest estil sempre provoca un terratrèmol, no? Un sisme així en el cap de tots els jugadors, i un intenta, sempre que hi ha un canvi de cos tècnic, entenc que un intenta fer les coses molt millor de les que l'està fent fins ara, perquè, doncs, perquè canvia la situació, canvia el panorama, canvia la idea de l'entrenador. En aquest cas, doncs, Aguirre no ens coneixia, i bé, doncs és aclimatar-te a una nova situació, i entenc que tot plegat hi ha molts canvis, no? Però bueno, segurament no és un canvi del dia a la nit, sinó que des del primer partit hem anat fent les coses millor, no juguem igual ara que fa dos mesos, segurament hem anat millorant en moltes coses, i dia a dia segurament entenc que la confiança es va reconstruint i això et fa ser un equip més sòlid, et fa ser més solidari, i com et dic, mica en mica anem fent les coses millor, i això es veu. Més allà els resultats que són bons, i això és l'essencial, sobretot en el joc, no?
Escolta'm, Raül, la pregunta. Estem ja 11 per sobre del descens, cada vegada més lluny, i a 6 d'Europa. Per primera vegada aquesta temporada, més a prop d'Europa que del descens. S'ha de continuar pensant en sumar aquests 42, 43, 44 punts, o es poden començar a pensar en altres coses?
No, jo soc partidari de quan una cosa funciona no canviar-la molt, no? Jo diria la meva mentalitat personalment, i segur que la dels meus companys, qualsevol que li preguntis, ha estat des de fa molt de temps, des del principi de Lliga, de fet, i fins ara mirar aquests 42, 43 punts, fixar-te en aquest objectiu, i no crec que sigui moment ara de canviar-ho perquè la situació sigui diferent. I jo entenc que la línia que estem ara mentalment no cal canviar-la, ens està funcionant. Anem així, partit a partit, com sempre hem fet, i amb molta cura de no deixar volar el cap, perquè a vegades se't pot anar en contra, no? Per tant, mantenir-nos igual, crec i celebro que la il·lusió, sobretot de la gent, s'està elevant, s'està reconstruint, que estava molt, molt maltractada, no?, per dir-ho així, i això és bo, és positiu, i segur que la gent ho està gaudint, però bueno, de portes endins i cada jugador, la plantilla en general, és important que no ens deixem endur per això i que mantinguem la mateixa mentalitat que és la que ens està funcionant, no?
Per acabar, Raül, què tal et vas trobar al mig del camp, que és una posició en la que no havia jugat abans amb el primer equip, com a mínim, de l'Espanyol?
Bé, tranquil, molt arropat dels meus companys, molt tranquil. Havia treballat, havia jugat en el filial, ho havia fet alguna vegada anys anteriors i no era del tot desconeguda, però bueno, bé, a més el partit es va desenvolupar bé, l'equip està molt seriós en la línia, jo sempre se sol dir, no?, però és real, quan un equip se sent a gust i funciona, canviar un element, dos elements, una peça, dues peces, tampoc no varia tant, ni un entra ja en la dinàmica del grup i he sentit molt bé, molt còmode.
Molt bé, Raül Rodríguez, moltes gràcies i que continuï la ratxa, eh?
Tant de bo, gràcies, que vagi bé.
Sentim l'home miracle, Javier Aguirre, que va passar per Tiempo de Juego ahí.
Nada, pues encontré un grupo limpio, un grupo que estaba abatido, estaba con la autoestima por los suelos, pero que tenía muy buenos conceptos futbolísticos que había dejado Mauricio, que tenía un grupo sano, que tenía un grupo, bueno, pues que era cosa de nada más ponernos de acuerdo en dos o tres cositas que venían de resultados y sacar todo el potencial, nada del otro mundo. Los jóvenes, los chavitos que empiezan este año, pues de repente 3, 4, 5 juegos y ven que no ganan y que están con 7, 8, 9 puntitos y encima ellos tienen que sacarle un poco cada domingo y tal. Es demasiado pronto para sacar las castañas del fuego. Entonces, pues tiras de la gente que tiene ya 100, 150 partidos en primera edición, que tienen pues ya algunos títulos, juegan otra parte, el culo pelado, y te ayudan. Y luego, bueno, pues ahora viene la etapa buena en la que puedes combinar ambas cosas, ojalá. ¿Sí?
¿Pero vas a renovar o no?
No me han dicho nada. No hemos hablado de eso. Ni creo que sea tan importante. Al final, las cosas caen por su propio peso y si tú estás contento de salir, ya está. Y si no, tampoco pasa nada. La vida continúa y ya está.
Deixem el futbol a 9 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Parlem de bàsquet, Albert. El Barça encadena ja 11 victòries consecutives.
Sí, la millora és una realitat. Aquest és el resultat, 11 victòries consecutives entre totes les competicions. 4 a la Lliga Endesa, 3 a la Copa del Rei i 4 a l'Eurolliga. Tot amb un títol inclòs. Des de l'ensopegada pista d'Estudiantes de 22 punts amb el 88-66 del 13 de gener, el Barça ha crescut, com dèiem, amb els resultats a la mà. El Barça és tercer a l'ACB, 13 victòries, 8 derrotes, lluny de les 20 del Real Madrid, però està a la part capdavantera del campionat domèstic i també encapçala el grup del top 16 de l'Eurolliga. Amb tot això sobre de la taula, hem volgut preguntar als experts si realment ha canviat alguna cosa el Barça-Rigal i si és així, què ha canviat. Responen Esports Cope, Andrés Jiménez i el periodista de La Vanguardia, Juan Antonio Casanova.
No ha canviat molt, simplement doncs, ha aprofitat un títol que serà dels més possibles que tindrà aquesta temporada i de moment no està aprofitant bé. Jo crec que no estan, tornarem a veure un Barça que faci irregularitats, perquè la lliga és llarga i realment el problema principal que té és que, bueno, que està una miqueta just d'efectius. Això més el fitxatge d'Oleson, que jo crec que no serà una cosa super clau, però bueno, també compta.
El que ha canviat darrerament sobretot són els resultats, més que el joc de l'equip. No ens deixem enganyar tampoc. El Barça ha de jugar, jo estic segur que jugarà molt millor del que està jugant fins ara. I és cert que el fitxatge d'Oleson pues, pot millorar una mica la situació, però l'equip, quan falta Navarro, com va passar ahir, continua tenint moltes mancances.
I la propera estació pel Barça, dijous 6:45, segona volta del top 16 de l'Eurolliga, pista del Fenerbahçe de Turquia.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
Avui mana l'All-Star, tercera victòria consecutiva de la conferència Oest, en aquest cas 143-138 davant l'Est. L'MVP ha estat Chris Paul, dels Clippers, amb 20 punts i 15 assistències. El partit ens ha deixat imatges curioses com Dwight Howard anotant un triple, el jugador dels Lakers, o Kobe Bryant taponant a LeBron James.
Inspiración, expiración. Inspiración, expiración.
¿Estás pensando en reformar la casa? ¿En cambiar de coche? ¿O tal vez viajar por el mundo? Entonces, respira tranquilo. Ahora, en BBVA te damos el crédito personal para todo lo que necesitas. Además, te devolvemos el 10% de los intereses cada año. Infórmate en cualquier oficina BBVA. Adelante.
Natació per acabar. 6 mesos després de penjar-se 2 medalles als Jocs Olímpics, Mireia Belmonte ha tornat a competir al Trofeu de Sabadell aquest cap de setmana i ho ha fet a un altíssim nivell, amb 2 mínimes pels propers mundials. Tenim comunicació amb el seu entrenador, el saludem, està a Sierra Nevada, Alfred Bernyú. Mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos ya en Sierra Nevada trabajando, ¿no?
Sí, sí, trabajamos mucho, estamos de vuelta después de una competición en Sabadell este fin de semana y queda 8 días de concentración aquí en altura y intentamos de hacer un volumen importante de trabajo, bueno, con todo el grupo generalmente.
Uh-huh. Mireia ha vuelto a competir después de 6 meses de los Juegos Olímpicos y la verdad es que ha estado a un nivel altísimo. ¿Te ha sorprendido?
Bueno, lo que sí, un poquito. Yo estaba un poquito más preocupado, no tanto por los tiempos, no, pero más para la técnica de competir, es decir, la estrategia de prueba, cómo hacer la salida, los virajes, y las cosas han salido muy bien. Los tiempos no están muy rápido, pero es positivo, se queda cerca de la marca del mundial o hace alguna marca para el mundial y esto es una buena motivación.
Eso quiere decir que hay un talento innato para competir ahí, ¿no?
Sí, bueno, es algo que tiene Mireia de siempre, le encanta competir, le encanta ganar, le cuesta cuando no gana, pero bueno, también hay que se poner de camino, tiene un estatuto que es diferente ahora y esto se valora cada día.
El camino hacia los mundiales son 5 meses y paso a paso estará Mireia en los mundiales, supongo, ¿no?
Sí, supongo, bueno, yo creo que sí. Hay un paso grande que se llama cada año el Open, donde los nadadores tienen de hacer marcas, hay criterio de selección con tiempos y es el primer pase importante.
¿Hay tiempo suficiente como para tener garantías de éxito de medallas?
Sí, supongo que sí. Yo nunca hablo de medalla con mis nadadores, yo hablo más de preparación del camino que hay que tener para llegar a posibilidades. Este mundo es un mundo de oportunidad, hay muchas oportunidades para todo el mundo, pero se hace las cosas con anticipación. Lo que pasa es que tenemos 4 meses sin un trabajo muy muy grande, Mireia entrenando, y ahora lo que hacemos es mirando delante, y estos 5 meses que quedan es una oportunidad muy grande para trabajar, para trabajar la técnica, para hacer un trabajo en seco, para intentar de llegar ahí súper bien.
Uh-huh. Han sido unos meses muy difíciles para Mireia. Por suerte, finalmente se han arreglado las cosas, pero nos ha hecho sufrir. En algún momento hemos sufrido incluso por su futuro en las piscinas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, todo el mundo ha tenido sus preguntas, sus preocupaciones, pero es lo que pasa a veces. Yo creo que Mireia ha tenido de hacer una reflexión propia, que es una reflexión que hay que respetar, y ahora si estás de vuelta a entrenar bien, competir bien, es que quiere realmente competir, que le encanta competir, que estás en un entorno, un ambiente que funciona, estás de vuelta a la metoda que le va bien y nada más. No hablamos mucho del pasado, hablamos más de lo que viene. Esta tarde, por ejemplo, el entreno.
La solución salomónica, con el apoyo de la Universidad de Murcia y el trabajar ahí, esa solución a medias, fue perfecta.
Bueno, es una solución que funciona. Yo creo que mucha gente ha ponido una forma de apoyo para que la preparación de Mireia se pase sin estrés, sin presión, que es la parte de la Universidad de Murcia, el club de Mireia, el club de Sabadell, donde estamos entrenando cada día, la federación, el consejo, todo el mundo. Porque todo el mundo quiere que funcione bien, todo el mundo quiere a Mireia y es una deportista especial y intentamos de la cuidar de la mejor manera que podemos.
Perfecto, pues a mirar hacia adelante y a trabajar duro. Fred Bernieu, gracias por estar en Sportscope. Hasta otra.
Muchas gracias. Hasta luego.
Phil, superstar.
Bona tarda, companys.
Hola.
Bona tarda.
Mundial d'atletisme, mundial de natació i des del proper mes de març, mundial de béisbol. Tranquils, tots tranquils, perquè tenim un comentarista ideal per aquest esdeveniment.
Espanya, bueno, calificó. Estaba yo en Estados Unidos, jugó con Israel, una repesca. Tiene 24
para un barrido, para un fregado, salva l'Espanyol.
Sap de béisbol, també. Aquí,
sap de béisbol.
Gana Venezuela.
Pelea de gallos.
Parte de Europa. No está mal para ser la primera vez que va a España. Tiene dos chicos de... En Canarias se juega buen béisbol.
Análisis técnica y todo, ¿eh?
También en Navarra. Aquí en Cataluña había un equipo también. Bueno, pero va creciendo ese deporte. A ver si le empujamos.
No. Home, potser hauria de tenir més en compte una mica el Viladecans de béisbol, però bueno. Javier Aguirre, nou comentarista del Mundial de Béisbol a la cadena COPE que comença el proper mes de març.
Última hora.
Molt bona última hora. Dani Juncadella serà tercer pilot de l'escuderia Mercedes. Alternarà això amb el campionat DTM. Ho ha avançat Charlie Barazala, Deportes Cope.
Magnífic. Gràcies, Gil.
Ciao.
Gràcies, Oli.
Adéu.
Gràcies a tots. Que vagi bé. Seguiu a la Copa.